Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els Jocs Olímpics de París 2024 comencen oficialment aquest 26 de juliol, encara que els primers partits de rugby i futbol van començar fa dos dies. En representació de Sant Cugat, quatre esportistes competiran a les seves respectives disciplines olímpiques. Tots ells han atès Cugat Mèdia per valorar com s'han preparat i explicar els seus objectius. A l'equip de natació artística, Paula Ramírez defensa la voluntat d'aconseguir una medalla, mentre que Jael Betstue aspira a arribar a la fase final. Ambdues tindran la seva segona participació en uns Jocs Olímpics. Els jugadors de júnior d'hoquei herba, Júlia Estrapato i Bruno Font, debutaran a la cita olímpica complint un somni. Sant Cugat cada vegada està més a prop de consolidar-se com a ciutat cinematogràfica, amb 42 produccions i duplicant pràcticament el nombre de rodatges en aquests primers 6 mesos respecte a l'any passat, la ciutat s'ha convertit en un gran atractiu per a tota mena de produccions. Tant és així que ja no resulta estrany veure reconeguts carrers o emblemàtics edificis i places aparèixer a la pantalla. En format d'espot publicitari de la mà de productores catalanes o inclús de les reconegudes internacionalment com Netflix, sembla que Sant Cugat no passa desapercebuda. Una popularitat que es deu en part a la creació del Sant Cugat City of Film. Esther Madrona és la regidora de la promoció de la ciutat. Escoltem-la.
Estem en aquesta plataforma del City of Film, bàsicament endreçar una mica quins són tots aquests processos que han de seguir les productores per poder acabar rodant a Sant Cugat. Els intentem fer un acompanyament al màxim de personalitzat possible i posem a disposició tot d'espais tant interiors com exteriors per poder dur a terme aquest rodatge.
3CAT estrenarà pròximament la sèrie Nudes, gravada en part en una localització de la Rambla de Can Móra, i Netflix ho farà amb A Muerte, Doctor Death 2. I la periodista santcugatenca Marina Romero Prades és d'aquelles amb vocació, un concepte força malentès que en el seu cas es tradueix en el tan reivindicat principi de fer les coses amb il·lusió. Aquest estiu, per primera vegada en 10 anys, gaudirà de vacances, pararà per afrontar un nou repte professional al capdavant del mes 324. Ho viu sense tenir sensació d'haver fet renúncies, però sí com un altre projecte que arriba a les seves mans sense haver-ho somiat. I és que els seus desitjos professionals per fer ràdio la van portar a Ràdio Sant Cugat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia de nou. Bon dia de nou, Àlvar. Bon dia de nou, Rogeli.
Bon dia
als i a les oients. I si són les 12...
Hora de l'Àngelus.
I Converses Consentides. Som amb tots vosaltres i amb un convidat avui...
Ma.
Un convidat picapedrer.
Sí.
Aquí ho deixo.
Que pica pedra.
Aquí ho deixo.
Sí, senyor.
Bé, ja ho sentirem d'aquí una estona.
Ja està.
Hi ha molta gent que pica pedra per lluitar i per triomfar.
Sí, home, i tant.
Pot ser, home, sí. Nosaltres mateixos piquem pedra aquí.
Pot ser una metàfora, Sí, sí.
Pot ser una metàfora, què?
Pot ser una metàfora, però no és el cas. No és el cas.
Que se come, què? A mi ja venen cristiano, eh? Bé, escolta, com esteu? Què hem de parlar avui?
Bé, no ho sé, hem de parlar d'alguna cosa, no?
D'alguna cosa de la fresca, encara que no faci massa fresca.
Per això converses consentides, es consenteix tot pràcticament aquí, no?
Tot, menys de política, que...
No, política també
es pot fer alguna pinzellada.
Tot és política, en el fons.
Sí, home,
el que passa és que, evidentment, nosaltres no entrem dintre dels partits polítics, que és diferent.
Que hi podríem entrar,
perquè, evidentment...
Però igual després no sortiríem ja. Igual després ja no sortiríem. Millor no entrar-hi, perquè n'hi ha alguns que surten per la porta de darrere, uns altres que surten per la finestra i uns altres que surten pel clavegaram. O sigui que, i de la manera que està avui en dia la política, mejor no menearlo. Escolta, mira...
Parlem de la Festa Major, per exemple?
Mira, home, jo crec que hem de fer una pinzellada, tot i que ja fa dies de la Festa Major, però encara, clar, nosaltres vam fer l'últim programa, el programa anterior, abans que comencés la festa, i vam parlar, i ara hem de parlar del resultat.
Hi ha un tema de la polèmica de les paelles.
Sí, però, escolta, les paelles triomfen, però cada vegada més, com la Coca-Cola.
El del menjar sempre triomfa.
No, però és increïble.
Menjar i beure és el que triomfa.
I mira que passen calor la gent allà,
Sí, sí, sí.
Perquè tots sabem el que és anar a fer una paella, els arrossos aquí a la Festa Major. És al·lucinant com...
Hi havia un article del Víctor Alexandre, no?, que deia això, que evidentment doncs, podríem fer les paelles en sentit reduït, perquè es feien a la plaça Barcelona antigament, bueno, quan vam començar vam fer la plaça Barcelona. Sí, jo hi era, quan vam començar les paelles.
Tot i per tant,
el que passa és clar, això es va anar ampliant, era impossible de fer-ho. Però potser un concurs de paelles per barris podria ser una de les solucions.
Sí, però...
El que passa és que no té l'ambient, que evidentment doncs, té la quantitat i la massificació de la paella.
I la infraestructura, la infraestructura per fer-ho per barris també és complicat.
Home, cada barri té una seva plaça,
sí.
Suposo. No?
Sí, sí. Però...
El Víctor Alexandre va escriure un article fa pocs dies parlant d'això, justament, això que deies,
sí.
I deia això, de limitar-ho i ja està. Vull dir, veure, no pot ser que sigui tan massificat perquè a banda dels perills, a banda de la gran quantitat i la gestió d'una activitat tan multitudinària, és complicat i és difícil.
El que jo no entenc és el del jurat. No acabo d'entendre.
Com que no entens?
Home, no ho entenc. Pot ser que el jurat pugui provar totes les paelles de la plaça.
Tu has estat jurat algun cop?
Home, sí.
Doncs ja saps com va això.
Sí, home, però vull dir, però... Saps quantes paelles van haver-hi l'altre dia?
200 i escaig, no? 260 sí.
Complicat.
O 230, no sé,
sí,
una cosa.
Quan ha passat a l'últim, està tot
no,
ja no escovat i tot
no,
així.
Ja no saps si estàs provant un arròs, sí, o estàs això. Provant una papilla, o un puré de patates. Vull dir, ja.
Sí, sí. Bé, és una cosa que s'ho han de mirar.
Mai, també
s'ho de mirar.
També s'ha de dir que, realment, s'ha de posar límit a les coses, perquè ni el Pagali Joan, que el Pagali Joan també està overbooking.
Gràcies, que
el poble... Que el Vall de Gitanes, imagina't. Sí, sí. Hi ha dos grups per fer-ho, perquè dues hores per fer-ho a les Gitanes.
Escolta'm una cosa, clar, això dels arrossos, quants anys fa que es fa? Quan hi havia 22-25.000 persones al poble, sí. 70.000 persones, ara en som 100, gairebé 100.
Sí,
clar,
sí.
Aleshores, totes les activitats
no,
que
es
fan...
No, per això, que s'ha de buscar alguna fórmula...
La plaça... La plaça Octavià es queda petita per segons quins actes, també, perquè hi ha una quantitat de gentada, però, esclar, és evident, cada vegada...
Això et dic, més... vull dir, que fer les paelles per barris, és un concurs entre barris, vull dir que penso que està molt bé, perquè d'alguna manera cada barri té la seva comunitat, fa la seva sinergia,
és una bona
i la sensació que es podria...
I és una bona... Aquí ho deixem, en tot cas, per la comissió dels arrossos, que hi pensin, amb això.
Una altra crítica.
Vinga.
Jo en tinc una.
Crítica? Bé.
Sí.
No, aquí no fem crítica.
Sí, sí.
Constructiva.
Els nois de l'eixida, cada any actuaven per Festa Major.
Ah, sí,
com
les
cada
avaneres,
any,
no?
I com, exacte, avaneres. I com cada any van presentar la seva instància, això em consta de primera veu, i no els hi van fer cas, no els hi van ni respondre, ni els hi van dir res, ni els van programar. I finalment van acabar fent, uns dies després, un concert obert a l'Ateneu Sant Cugatenc, els nois de l'eixida, per cert que estava ple de gent, i l'èxit assegurat, com sempre, perquè canten bé, ho fan bé, són
divertits...
I són de casa,
i
tant, home...
No, van venir allà a l'Ateneu i dir, escolta'm, tu que tenim aquest problema, no tenim espai, no sé què, i dic, doncs fem-ho aquí a l'Ateneu i obrim-lo, i llavors, doncs, a partir d'aquí, perquè l'Ateneu també té vocació pública, evidentment, i per tant els hi vam donar un cop de mà i estava molt content, la veritat, estava molt content.
De tota manera, clar, tampoc no tenim informació de què ha passat i de...
Sí, perquè potser és un malentès, clar, qualsevol cosa.
Hauríem de saber, però home, sí que sap greu, doncs, que una gent que han tocat i que s'apunten a totes i que mai diuen que no i que són d'aquí, del poble, coi, que no poguessin actuar i haguessin d'anar a demanar, escolta, podem actuar aquí perquè no tenim espai, vaja, no sé.
Bueno, és el que dèiem, que Sant Cugat és, evidentment, doncs, és un poble...
Terra d'artistes.
És un... Terra d'artistes. No, que evidentment, doncs, falten espais. En el fons, falten espais a Sant Cugat.
Però n'hi ha molts espais aquí a Sant Cugat.
Sí, no espais, vull dir, espais públics, ja, que es puguin fer activitats.
Perquè un enterimat, per exemple, per dir alguna cosa, un enterimat a la plaça Magí Bertralot, a darrere, bueno, sí, al Magí Bertralot, a la plaça dels Pintors, que diuen.
Els veïns contents.
Home, si fan unes avaneres...
No, que els veïns... sempre es queixen quan hi ha coses que
els
fan.
Els veïns, ja ho sabem, els veïns es queixen. No, si tu vas allà a tocar amb un violí, es queixaran. Si toques rock, es queixaran. Però és la feina que han de fer els veïns. Els veïns s'han de queixar. Sí, que n'hi ha el llum, que el llum em molesta a casa, que em toca a la finestra, que hi ha un clavegram que cada vegada passa un cotxe a clonc-clonc, que això és molt empipador. El veí s'ha de queixar.
El tema dels espais és un tema complicadíssim i jo puc donar la meva opinió.
Digue-la.
I sense cap por ni cap tendència.
Sé que la digues.
Jo crec que es va cometre un error ja fa bastants anys de començar a fer rotatiu, per exemple, alguns espais, algunes activitats que en alguns llocs no lliguen però amb res i que no són adients per fer aquelles activitats. Podríem parlar, per exemple, de les atraccions. Ja sé que molesten. Escolta, són 3 dies. 3 dies. I aquí, i a tot arreu, i on he anat de festes majors, que a mi m'agrada anar de festa major, m'agrada anar de festa...
I em costa
que hi va. La gent s'aguanta. Aquí, no. No, perquè...
No, aquí normalment el veí se'n va.
I aquí la...
Se'n va a la casa.
Pues si se'n va, alguns
sí que se'n va.
Sí,
se'n va a la casa. Jo conec algú que...
Hi ha espais que són adients per fer-ho i d'altres que no ho són.
Sí, no.
Llavors, però... aquell espai que és adient per fer aquella activitat es fa allà. Igual que el mateix que passa a la plaça del Monestir. Oi que es continuen fent concerts a la plaça del Monestir? Sí. Perquè és un lloc adient, és un lloc ampli, és un lloc que sona bé la música. Doncs continuem-ho fent. Que hi ha gent que no els hi agradi? Ho sabem. Són 3 dies, senyors i senyores. Sí. Ja està, és festa cosa, major.
Jo ara penso, i jo crec que tens raó, i a més això es porta des de tota la vida, perquè jo quan estàvem a la festa major, fot no sé quants anys d'això.
Comissió.
Ja portàvem unes peloteres amb els veïns, peloteres entre cometes, perquè no, és una expressió que no és correcta, però m'agrada dir-ho, peloteres, perquè era així, unes queixes... Bueno, jo conec un dels que estava a la festa major que tenia el telèfon connectat sempre i que tots sabeu qui és i que el seu telèfon treia foc, eh? Però vull dir que és un tema que la gent... Escolta, al final...
Tota manera,
és això, són 3 dies i és festa major.
Sí, el que passa és que molta gent diu, escolta, sí, molt bé, diu, però tu no estàs a la plaça on fan l'activitat. Moltes vegades la gent diem, són 3 dies, no sé què, quantes, i moltes vegades som gent que potser no hem viscut això directament en el nostre país.
No, és que és una molèstia,
doncs,
jo estic
d'acord. Quan un està a la plaça, vistint allà,
sí.
I cada nit, pam-pam, que hi ha les borratxeres, que hi ha no sé què, no sé quantes, i arriba
un
moment
que dius... És el post, és el post. Festival.
No,
sí. Després...
Pot durar fins a les 5 de la matinada.
No, i a més, sí, es fan les seves necessitats a tota ràbia. Això ho he viscut jo a casa meva quan vivia als 4 cantons.
Jo també.
Que llavors es feien els enterimats als 4 cantons.
Sí.
Bueno, allò era un cacau de por, eh?
Sí.
Bé, una altra cosa, ara vindran els veïns, aquests nous veïns aquí de la plaça del Monestir.
Sí.
Aquest edifici que han fet nous.
Sí.
Són uns veïns potencials de queixes, això... Perquè, clar, venen a la plaça Monestir, és una plaça molt maca, és una plaça que està molt bé, però, clar, tots els festivals i totes les mogudes van aquí. És a dir, que això no sé si ho diuen a l'hora de vendre el pis.
No sé. Home, jo crec que s'hauran informat abans de comprar el pis. I si no, els dijous ja marcat, ja us informem ara, per la festa major cada dia hi ha concert fins a les tantes de la nit, i després és un espai que és una plaça. I la plaça, per definició, és un espai on la gent es troba, parla, enraona... juga
i fa soroll. També diré una altra cosa. Jo visc en un lloc davant d'una escola d'un cert prestigi, i allò és cada dia de l'any, eh?
Sí.
A les 9 del matí i a les 5 de la tarda. I els dissabtes, perquè fan competicions de futbol. Cada dia de l'any es munten un pitot allà, perquè aparquen on volen, en els guals, amb doble filera, a sobre la vorera, que hi ha aquells parterres verds, allà a sobre. Clar, són tot cotxes de... d'aquests que poden pujar a qualsevol lloc. Però, és dir, aquí són 4 dies, la Festa Major, 3 nits. Això és aquí, cada dia, eh?
Aquí, aquí s'hauran de prendre decisions polítiques molt importants, amb el tema de mobilitat i tot. I els polítics, en aquests moments, jo diria que no estan preparats per prendre aquestes decisions. Que l'altre dia deia, no sé si us vaig dir...
Jo diria per respondre.
Sí, no.
Per donar solucions, per donar...
Sí. Una de les coses que s'ha perdut molt en política, potser és el que ho vaig dir l'altre dia, però no...
És
el sentit de l'autoritat. Que no vol dir l'autoritarisme, és diferent, eh? Uh-huh. O sigui, el polític, teòricament, hauria de tenir, en un moment determinat, un sentit de l'autoritat, diríem, escolta'm, s'ha de prendre aquesta decisió i jo sóc capaç de prendre-la i rebre i entomar totes les crítiques i respondre. Doncs aquest sentit de l'autoritat, diríem, que reclama una certa capacitat intel·lectual per respondre als problemes, jo penso que s'ha perdut per por. Els polítics tenen por. Uh-huh. En aquests moments tenen por. I
Jo també tindria por, ara.
El que passa és que, esclar, és un tema complicat de gestionar, perquè l'autoritat es confon moltes vegades amb l'autoritarisme. Llavors, esclar, és evident que les coses han de passar per els sedars, pel ple, pel que sigui, però una vegada decidit i aprovat, s'ha de tirar endavant.
Hi ha coses que cauen pel seu propi pes. El tema, per exemple, que no és ben bé de Festa Major, ni de festa, ni de soroll, ni de música, ni de places. El tema, per exemple, de les campanes del monestir. Us el recordeu? I va arribar un moment que es van tancar. I hi ha llocs que també ha passat això a part de Sant Cugat. No pot ser, home. A veure, les campanes han funcionat durant segles i segles.
Amén.
Ara... perquè vingui un senyor, una senyora, una família, una casa, que es queixi d'això i digui és que em molesten i em desperten. Escolti, el monestir era abans que vostè.
Bé, escolta'm, això de totes maneres passa per arreu, perquè amb els escallots... amb els escallots dels pobles, què passa? També els escallots de les vaques els hi fan nosa. Bé, escolta tu. Bé, escolta'm, nosaltres ara seguim amb el nostre tema, perquè hem de passar la publicitat, perquè la ràdio ja sabeu tots que per cobrar els sous que cobrem necessitem molta publicitat que vagin pagant, m'entens o no? I aleshores passem ara uns minuts a publicitat, pocs minuts, i passats aquests minuts
si
seguirem aquí.
De comerç
i
de proximitat.
De proximitat, sempre. I donarem veu al
protagonista.
El convidat d'avui.
La convidada.
No, avui ja és convidat directament.
Ah, directament.
Sí, és un picapedrer. Sí, sí. Apa, fins ara, doncs.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
Atenció! Des de l'1 de juny, el Centre Comercial de Sant Cugat amplia el seu horari d'estiu. Ara ens trobaràs oberts de 9 del matí a 10 de la nit.
Sí, ho has sentit bé? Des de l'1 de juny ja pots gaudir de les teves compres i activitats preferides fins a les 10 de la nit.
I això no és tot. La restauració i l'oci també estaran oberts de 9 del matí a mitjanit. I els diumenges i festius, d'11 del matí a 12 de la nit.
No et perdis aquesta oportunitat. Vine i viu l'experiència.
Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Sweet. Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Aquest estiu ens refresquem al doble. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzis, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo al millor de l'estiu. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
Si hi ha res que ens agrada de l'estiu a part de les vacances, són les rebaixes. A Viatges al Corte Inglés, les teves vacances d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Reserva un viatge a les costes, illes, Carib, creuers, els nens viatgen gratis i si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta les condicions a les rebaixes de Viatges al Corte Inglés.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Que bo que és aquest. Bé, estava dient que bo que és aquest tema.
Sí.
Tornem a ser aquí, no, després de sentir aquestes notes de Pink Floyd, que no deixaré mai de dir que és un molt bon tema, ara anem ja, doncs, a presentar el programa. Ai, a presentar el programa. A presentar. Anem a presentar el convidat d'avui. Avui ve una persona que tots la coneixereu segur, i si més no coneixereu coneixereu la seva obra, com diuen. I està aquí amb nosaltres en Pere Codó i Masana. Pere, benvingut.
He dit Pere?
Sí. No, és Pep, perdoneu, eh?
És que estàvem Pep parlant Codó. Del Pere, que era el seu cantant.
Clar, estàvem parlant del... Sí, sí, del germà, de l'altre germà. Bé, doncs, Pep, molt benvingut al programa. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. I, escolta, ha estat un plaer, que, a més... Avui tanquem temporada, és a dir, que fa il·lusió que hi siguis, perquè és un home que té el paladar negre, que el Roger li ara explicarà per què ho dic, això. Eh?
Sí.
Per tant, escolta, Roger,
no sé.
Fes-nos una pinzellada.
No sé què és, el paladar negre.
Una vegada, un d'aquests Sant Cugatencs de tota la vida, que això es diu molt perquè Sant Cugat, sí. De tota la vida, em va dir, diu, els Sant Cugatencs de tota la vida, diu, tenen una taca negra dalt del paladar. Dic, ostres, d'aquí endavant ja ho preguntaré. Els Campmany, els Solers, els Rodós...
I de què hi havia, de malparlats?
No, portava un...
Un pedigrí, sí.
Ara no ho mirarem, ja farem la supervisió després, eh?
Sí, farem obrir la boca per
veure el paladar. A Sant Cugat sí que hi ha una certa tradició de gent una mica verbalment agressiva.
Sí.
Per exemple, Gabriel Ferrater, no era de Sant Cugat, però...
Sí, agressiva, sí. Brandada.
Sí, per exemple, el Ramon Bernils.
Sí, sí.
I tenim una certa mala llet,
és veritat.
Paco Soler.
Bé, doncs, si us sembla, dic quatre coses, quatre pinzellades, que després tu n'hi posaràs moltíssimes més. Esclar que sí, que això és el que esperem i desitgem. Bé, Pep Codó i Massana és un dels escultors més considerats catalans contemporanis, conegut no solament a Europa, sinó també arreu del món una mica. Ha fet molts treballs, un, per exemple, que tothom deveu conèixer, amics i amigues oïdors i oïdores, com són els caps del teatre Auditori i a la Rosa dels Vents del Turó de Can Mates. Segur que heu anat al cinema, heu anat al teatre, no? Doncs sí. Aquelles escultures és del nostre convidat d'avui. Unes escultures que, poca broma, un detall només, un detall que he trobat allò remenant, que els caps que hi ha allà al teatre Auditori, l'un pesava, quan era només una pedra gran de la pedrera que el van treure, que per cert és un lloc preciós, m'estava explicant fa una miqueta, ens estava explicant fa un moment el Pep, pesava 24.000 quilos. 24.000 quilos. I un cop acabat eren 12.000, la meitat. Per tant, va esculpir la meitat dels 24.000 sí. quilos que pesava
24 tones.
Aquella peça, 24 tones, sí. Bé, i això ho feia, i va començar, diguéssim, la matèria prima a Castellfollit de la Roca, un poble preciós que us convidem a anar i que, a més, ha deixat petjada. Ha deixat petjada per allà. Si aneu i visiteu la pedrera i si visiteu també un petit museu que hi ha allà, veureu escultures d'ell que val molt la pena. El Pep, tornem una mica endarrere, va estudiar a l'Escola Massana de Barcelona, per tant, va tenir una formació i també després, a partir d'uns anys, evidentment va trobar la seva línia escultòrica i, per tant, té la seva pròpia personalitat. Ha fet exposicions a Madrid, a Arcol, Saló de Maig, ha portat obres a Corea, premis d'escultura d'art jove, a Ginebra, a Nova York... Bé, no cabríem. És un home que és santcugatenc del poble, que ara fa un moment que en parlàvem, però que és un home molt conegut, molt reconegut, també, i que avui ens fa molta il·lusió tenir-lo amb nosaltres.
Potser hauríem de deixar parlar amb ell, no?
Comencem dels principis.
Bon dia. No, bueno, al principi, a veure, qui no sàpiga que soc de Sant Cugat, això ja no val ni la pena explicar, és igual. A mi, el que has dit de Picapedra, que m'heu dit, a veure, vull dir el següent, és a dir, jo soc un escultor que fa escultures. Això ara sembla obvi, però, no, però avui dia es fan escultures de pensament, d'escrit i d'imatge.
Sí, ets un escultor d'ofici.
No només per l'ofici. És a dir, em dedico a fer escultures. No m'he dedicat a ensenyar a fer escultures, no m'he dedicat a explicar escultures, sinó les he fet. Clar, com que el llenguatge que més m'agrada l'expresso millor en pedra, per això he sigut un picapedrer. He hagut de picar. Però igual, exactament igual que un poeta que treballa amb lletres.
Sí, sí, sí.
O treballa amb paraules. Vull dir, que és un paraulero, és un lletrero, bueno, és un poeta. Clar. És a dir, que a mi el que m'interessa de la pedra és el resultat final, que ho vaig dir una altra vegada, que tu has dit abans.
Sí, sí, sí.
Però un poeta, o sigui, una persona normal i corrent, que no sigui poeta, pot fer poesia. En canvi, un escultor... una persona no pot fer una escultura així com
doncs mira,
ho has de fer. Evidentment que hi ha un tema de les escultures d'idees, evidentment, doncs, que fan el tema de la idea.
T'he de corregir, però... perquè això ha canviat. Mira, és veritat, però tu també saps que avui dia també molta gent es pensa que és escriptor i publica.
Sí, sí.
Però hi ha escriptors, escriptorets i escritores.
O fan llibres.
Publiquen llibres, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, hi ha la possibilitat avui dia de pagar-te tu el teu llibre i publicar. I ja ets escriptor? No, l'escriptor és el que sap fer coses amb les paraules. I les coses que fa són interessants pels altres, si no, no ets escriptor. I en la música igual. Hi han 8 notes musicals, no? Doncs fa centenars d'anys que són les mateixes, i goita la quantitat de coses que s'han fet. I vull dir que el material que fa servir és el de menys, és el resultat final. Has parlat dels Pink Floyd, amb 8 notes han fet una cosa molt diferent del,
sí, sí, sí,
del Bach, per exemple.
O sigui, la base és una, la base és una, i a partir d'aquí es va desenvolupant en funció del que...
De, per tant, vull dir, jo crec que el resultat final és lo important.
A mi el que vaig estar pensant ara quan venies tu, perquè personalment faig molt gust que vinguessis, perquè crec que ets una persona que... O sigui, una persona que... Qualsevol persona que faci art, ja per mi, doncs, bueno, és una mica especial, no? I, en el bon sentit de la paraula. I tu vas pel carrer, o vas pel bosc, o vas per la muntanya, o vas per on vulguis, veus un roc o veus una pedra, i com funciona? O sigui, el mecanisme de dir, hosti, d'aquí jo em puc treure això, allò, i tal...
A vegades,
o sigui, com comença el tema? Sí. Des de que tu veus la pedra, sí, o amb el material que sigui, perquè segurament treballes materials diversos, no sé, eh? Sí, sí. Però des de que veus una pedra, i d'aquella pedra ja tens l'idea, o la treus després de veure la pedra, o
mira,
o sigui, ja, què és primer? L'ou o la gallina?
Primer és l'idea. Tinc en stand-by, al cap, una quantitat d'idees que sé que no podré desenvolupar perquè moriré abans. Llavors, aquestes idees, un dia trobes la manera d'expressar-la. I la pedra aquella és la que dius... Mira, aquí. Amb això podria fer allò.
Clar.
I llavors és quan ho fas al casament. O t'enamores d'una pedra i te l'emportes perquè dius, no sé què faré, però faré
alguna cosa.
Exacte.
O sigui, obres l'arxiu del cap...
Sí, això
dius,
mateix.
Veus una pedra,
sí,
i dius, obres, sí, l'arxiu, la pàgina, això, 35, catacrac.
Exacte, i això ja va dies. Perquè jo, per exemple, visc i treballo al mateix lloc.
Això és important.
I això és molt important perquè cada dia de l'any veig les peces. I un dia les veig d'una manera i l'altre dia d'una altra. I això és molt bonic perquè és una evolució consentida entre els dos. És a dir, jo no li faig el salt a la meva escultura. I l'escultura tampoc m'enganya. És a dir, cada dia em diu el que pensa. I jo, llavors...
Però la modifiques?
Sí, ens hem posat al dia.
O sigui, la mateixa peça que has fet i la idea, sí, la pots arribar a modificar.
Exacte.
I costa posant... arribar... Perdona, eh?
Digues.
Costa arribar al final? És a dir, perquè tu ves una... I dius, hosti, mentre la vas fent, amb la idea que tens, sí, en principi, la vas picant o la vas moldejant, i de volta, això que ha dit l'Albert, no? La vas modificant, i on arriba al final? Perquè això ha de ser difícil.
Sí, és molt difícil.
Aquí s'acaba.
És molt difícil dir, ja està.
Clar.
Ho he de dir... per disciplina, perquè si no, no en començaria
no
una altra.
Mai,
però les tinc allà i algun dia les retoco, eh?
Ah.
És molt curiós. Per què? Per millorar-les. Llavors, he dit abans que era un escultor que fa escultures, però jo diria que m'identifica molt la paraula escultor. Escultor vol dir esculpir. I esculpir és agafar un material i treure el material que creus que sobra.
Que fa nosa.
Això és una manera de ser, aquesta és la meva, és una manera de treballar. Però, per exemple, estic llegint un llibre sobre Giacometti, i el Giacometti era tot el contrari, era modelador, modelava, afegia material cada dia una mica, cada dia, fins que deia, ja he arribat. És una manera de...
Sí, sí, és una altra manera de
treballar. D'entendre el volum, sí, molt, home, diferent, sí, sí, però que ens porta, al final hauria de ser el mateix, a crear una obra important que els altres la puguin llegir. Al final, l'escultor ni modela ni pica pedra, ni esculpeix. Jo crec que és la persona que sap... Això hi ha arribat ara amb el temps. Sap ordenar l'espai. Que això l'Oteiza ho explicava molt bé. És a dir, és tan important l'espai com la peça que ocupa l'espai. Perquè condiciona l'espai del voltant.
Clar, clar, clar.
Una cosa que recordo, que em sembla que vas explicar, i corregeix-me si m'equivoco, que les escultures, els caps que hi ha al Teatre Auditori, van sortir d'una maqueta que vas fer primer, i que un cop la tenies feta, la vas...
No. El llenguatge aquest de l'aixafament...
Sí, sí.
Ja ho estava fent.
Ja ho estaves fent.
Sí, i quan vaig fer el projecte ja vaig fer...
Perquè és curiós saber l'origen, eh?
Bueno, exacte. Bueno, és que això és... Ara, per exemple, jo soc també, puc dir-ho, un escultor analògic, d'acord? Però és que avui dia...
És important.
Les modificacions que jo feia en el material, és a dir, feia un cap realista... en fang, i quan el fang encara era tou, l'aixafava per veure què passava, ara això la gent ho fa amb ordinador. I tingueu en compte una cosa, el dels caps es van posar l'any 91. L'any 91 no hi havia ordinadors que fessin això, i jo vaig haver de fer a mà. Ara sí que tothom modifica les formes dintre l'ordinador, i després hi ha una màquina que és un robot de control numèric que t'ho interpreta. I a més, tenir els, diguem-ne, pebrots de posar dos caps de 3 metres al carrer, ara ho fa molta gent, però a aquella època no.
Ha estat molt bé això que has dit, que sóc un escultor analògic. Això està molt bé, perquè tot és digital. Fixa-t'hi que tots...
Sí.
O sigui, la música, l'escriptura...
I ara, espera't, es podrà fer escultura amb intel·ligència artificial?
Jo crec que s'ha d'aprofitar, eh? Sí. S'ha d'aprofitar tot...
Esclar, no.
Les eines, sí.
Les eines que et dona... El que passa que jo... Ja m'ha agafat tard.
Ja et deu anar bé, perquè si portes tants anys fent això és que ja et deu agradar el sistema. De tota manera, ara... Centrant-nos en això de les figures aquestes de les cares que hi ha a la plaça allà davant del Teatre Auditori, que és espectacular, perquè segons el lloc que la mires...
Teòricament anaven amb un llac, amb aigua i tot
allò. Sí, però ara... hi havia sequera en aquella època també. Hi ha sequera d'idees a vegades.
No, però
escolta, què en penses de que està sempre plena de nanos que pugen i baixen? T'hi has fixat en això?
Genial.
Sí, no?
És molt bonic. A veure, la pedra... Si voleu, després m'agradaria parlar de l'escultura pública, que considero molt important. Jo he sigut sempre un defensor i un entusiasta de l'escultura pública, perquè és patrimoni de tots. Perquè jo al taller puc fer moltes obres i potser vindrà algú i me la comprarà. Però el bonic és que allò ho comparteixi molta gent. I el que ho tingui,
ho entenc,
perquè hi ha... A veure, hi ha col·leccionistes que m'han comprat coses, ho tenen com en una mena de museu i no ho veu ningú. El maco és posar-ho en un espai que es vegi. Bueno,
que tinguin vida pròpia, com aquell que diu.
Doncs, aquelles escultures, com totes les que faig, estan pensades perquè s'hi enfilin nens, perquè es toqui i perquè aguantin l'intempèrie.
Perquè es visquin, clar.
Cosa que molta gent no sap, dic molta gent que es pensen que són escultors, primera, no saben que són escultors, i segona, no saben com s'ha de fer una escultura per a un espai públic. I una de les primeres coses que sigui resistent a l'intempèrie i el joc de les criatures, per favor.
Hi ha empreses que s'hi dediquen. O sigui, jo sé que hi ha empreses que es dediquen a fer l'estructura que d'alguna manera ha pensat l'autor, diríeu, no? Home, per exemple, el Plensa, per exemple, no? El Plensa no està fent les lletres i els números i les caps aquests.
Hi ha un enginyer darrere.
En fi, hi ha molt materials, en fi, hi ha tot un tema.
A veure, jo el mateix, el que estem dient allà a l'auditori, hi ha dos prismes, que allò se m'escapava una mica a mi, el tema de resistència. Doncs vaig haver d'agafar, consultar amb un arquitecte tècnic, amb un, com es diu, un
arquitecte de
càlculs.
Enginyer d'estructura.
És ell el que ha de dir
com
s'enganxa allò.
Exacte.
Això està clar.
Hi ha una cosa també, que és una obra que està inspirada en el poeta Gabriel Ferreter, amb el qual vas tenir contacte, al Mesón. Tu eres un dels tertulians
dels autèntics, dels autèntics del Mesón.
És bo recordar-ho. Amb què et vas inspirar per fer aquella escultura?
L'escultura que està allà darrere del monestir.
Aquesta escultura... Després, ja he dit que m'agradaria parlar d'escultura pública. Algun dia crec que s'ha de desembrassar al voltant del monestir i treure tot el que s'hi ha posat, que ja és massa, perquè tothom vol... Bueno, aquella va ser la primera que vam posar. Tenia una raó, però jo soc el primer que crec que s'ha de treure ara. Ara no té sentit. El Gabriel Ferreter va donar classes allà quan s'estava construint l'Autònoma. Va donar classes allà a el que és ara... Bueno, ara és
museu,
però allò era la biblioteca dels monjos.
Sí. Primer el monestir.
I entrava per allà...
Ah, el monestir, vols dir?
Sí. I entrava per allà on hi ha l'escultura. Quan va morir, se li va fer un... Tu ho deus recordar, això?
Sí.
Alguna comissió em va demanar un recordatori del Gabriel.
Amics de Sant Cugat.
Amics, vale. Doncs vaig fer un monòlit, que allà hi vam escriure un tros de poema d'ell, i allò va trencar.
Sí, allò va trencar.
Hi havia un vandalisme anticatalà, entre d'altres.
Sí.
I com que allà hi havia un poema escrit en català, sembla mentida, i algú li molestava. Ho van trencar diverses vegades.
I això que era un poema, un part d'un poema. Imagina't tu.
Al final, allò va desaparèixer, i em van tornar a demanar, no sé si en el 25 aniversari de la mort o què, i vaig fer això. Això recorda... A veure, és en pedra de basalt, pensat que no el podien trencar, perquè l'altre també era pedra, però ho van trencar. I pensat en un homenot, no sé per què, El Gabriel Ferreter, per mi era un homenot, amb el sentit, amb el concepte
del que deia el pla.
I llavors, per això, és un prisma, però que al final hi ha un símbol de dels genitals, diguéssim.
Vull dir,
sense que... A veure, si hagués sigut una dona, segurament hauria buscat també un símbol, no?
Ja, sí, sí.
És això.
De tota manera, el tema de l'escultura, que algunes vegades hem parlat, què va per davant? El concepte o l'ofici? Saps què vull dir?
Sí.
O sigui, perquè, per exemple, Duchamp era la persona que, a través de les idees, doncs podia fer escultura, no? Podia fer alguns temes mòbils, no? I a partir de certes maneres podia agafar un urinari, girar-lo, i deia que allò doncs, era una escultura, no? Per tant, què és més important, el concepte o l'ofici?
Jo crec que és més important la idea i el concepte. Per exemple, jo ho trobo, com a dir jo, decebedor, que per fer una escultura hagi d'estar picant, vull dir, un mes. No m'agrada. M'agradaria explicar-la. Però oi que no sóc poeta, no sé escriure, oi que no sé parlar com per fer una conferència, no sé filmar, no sé... Què faig? Doncs la faig amb les mans.
Sí.
Però la idea, per mi, és el més important. El Duchamp, jo li tinc una admiració per això. Perquè arribava al final d'una manera més directa.
Ah, això mateix.
Sí, clar, la teva manera d'expressar-te és fent l'obra. És modelant una pedra o picant la pedra.
Sí, però
o...
ja he dit que el resultat final és el que importa.
Ah, sí? Bueno, sí, jo me'n recordo una frase que deies, això, que ara la comentaré, abans l'hem comentat, que en una de les entrevistes que vam fer m'ha fet gràcia el que dius. A mi el picar la pedra no m'interessa. No. M'interessa el resultat final. Clar. Però clar, em fa gràcia perquè per arribar al resultat final has d'haver picat molta pedra.
Sí,
I a més el que has dit algunes vegades també és que transformes la pedra en vida. Això em sembla que és frase teva, no ho sé, però...
Jo no sabria descriure-ho, a mi m'agrada...
Ho he trobat escrit, això, jo,
Sí, a mi m'agrada, per exemple, que un intel·lectual, una persona llesta, descrigui el que faig. M'agrada molt que em diguin el que estic fent, perquè a vegades no ho sé. O sigui, jo faig les coses intuïtivament.
Clar.
El Duchamp les feia intel·lectualment, d'acord?
Sí.
Jo, d'una manera més intuïtiva... Per tant, m'agrada molt quan algú ho interpreta.
Clar.
Perquè al final és el que estàs buscant, no?
Que ho has expressat suficientment bé perquè la gent entengui el que tu no pots explicar parlant, sinó amb l'obra. Això és important.
I això és molt, molt bonic,
això
també.
És un reconeixement que per tu t'ha de fer orgullós.
El que sí que és curiós, ara, amb tot això de la intel·ligència artificial que probablement no ens està existint, clar, l'altre dia vam fer una prova, vaig enviar... un poema del Salvà Papasseit, el Dona amb la mà, el vaig enviar, li vaig dir com, i em deia, com vols, amb folk, amb rock, no sé què... O sigui, em va fer una música, un cantant, que podia ser d'home o dona, entenent aquell poema, i et va fer una... I escolta'm, estava bé. O sigui, això, saps què vull dir? Vull dir, aquí anem malament, vull dir... Amb escultura, això pot arribar a passar? O sigui,
ho veig més complicat, no?
Que tu puguis dir alguna cosa en el xat aquest GPT...
Suposo que tot arribarà.
I llavors et faci una escultura determinada?
El que passa és que hi ha d'haver una màquina.
No, però absurd, però existeix, això pot existir.
Sí, però, per exemple, allò que he dit abans, un escultor no és només... Mira, el Gabriel Ferreter, una frase d'ell, diu... Una escultura és una porció d'espai feta concreta. Collons, una manera d'explicar-ho genial.
Sí,
és a dir,
curta, concreta i concisa. Sí,
exacte.
Sí.
Però l'Oteiza també deia una altra cosa. Deia, l'espai també és escultura. Llavors, és veritat, tot això...
Clar, tot depèn de...
Ho has d'aprendre i ho has d'utilitzar. Jo crec que un escultor és el que ordena l'espai. Quan fas una mà així, ja sabem que és una mà, però no, lo important no és que sigui una mà, sinó...
El gest.
L'espai que hi ha entremig, tot això, l'espai buit és tan important com el ple. Això que dius de que la intel·ligència artificial faci una escultura, vull dir, espero no veure-ho.
De tota manera, perquè passés això...
No la farà, però tu li pots anar argumentant i, escolta'm, vull fer una escultura amb aquests... una cosa sobre... jo què sé, sobre Teiza, una cosa sobre Chirida,
però
després te la dibuixa i et dius...
Però hi ha d'haver una màquina per fer això, perquè tu li dones unes coordenades i dones uns punts de referència...
No, algoritmes que diuen... Que vull dir que agafes...
Sí, algú la fabricarà, la màquina, però segur, el bonic del cas, per mi, de ser escultor, és baixar el taller cada dia i fer de màquina, cony, ja sóc jo la màquina, m'entens? Sí.
Una màquina, analògica.
Sóc jo que em plantejo, què faré avui? O allò, aquella idea, o un encàrrec. Quan tens un encàrrec, agafes i et concentres en l'espai que tens.
I això... hi ha romanticisme en les
una frase que alguna vegada també he llegit és que diu, de tu, que té present el Mediterrani, el mar, la lluna, i dius, el mar és sinònim de llibertat.
Sí. M'hi trobo molt bé, el mar i la mar. Sí.
T'agrada navegar.
M'agrada navegar i m'agrada ser-hi. Saps? Vull dir, navegar a vela és molt bonic, també. Mm. És analògic.
Exacte.
Que és molt bonic perquè amb vent et puguis desplaçar sobre un espai tan bonic com la mar.
I una cosa, tu... O sigui, totes les pedres... Dic pedres perquè no sé si s'ha de dir pedres o no, però totes les pedres que tu... en un moment determinat tens en el... perquè deus tenir, pel que vaig veure, deus tenir una quantitat de pedres, perquè he vist part d'una filmació i tens una quantitat de pedres allà. Aquestes pedres tu vas per la muntanya o vas a un lloc, amb una pedrera, vas amb una... i dius, hòstia, aquesta pedra la vull, aquella pedra m'agradaria, perquè aquesta li puc donar... O sigui, tu les veus i te les fas portar? Com funciona? Jo vull, per exemple, vull comprar... vull sentir música, m'agrada aquest grup, això, vaig a un lloc, agafo, compro el disc, me l'emporto a casa i l'escolto. No té res a veure, però vull dir, com va el procés de...
Hi ha dos conceptes. Un és la pedra i l'altre és pedra. La pedra és quan en trobes una i dius, l'aprofitaré perquè s'adiu a el que jo pretenc fer. I l'altre és pedra, amb genèric, que dius, a veure, aquesta peça, com per exemple aquesta que heu parlat del Gabriel Ferreter, és de basalt. A mi el basalt m'agrada molt com a material. Què vaig fer? Quan vaig tenir la maqueta, me'n vaig anar a la pedrera de Castellfollit, perquè allò és la Garrotxa, allò és una zona volcànica, allà surt una pedra molt bonica, que m'agrada molt, m'interessa molt. Sí. Té un gris plom molt bonic.
Sí. I
vas allà i llavors tries el bloc per fer-ho.
Exacte, tu vas a un lloc i...
Te'l tallen aproximada per no haver de carregar tant i tal. Però moltes vegades... Mira, jo he comprat pedra, jo què sé, Andalusia, Extremadura... per Catalunya a diferents llocs. Agafo un camió, per exemple, el País Basc, quan vaig a comprar pedra, que ja surt una d'allà que també m'agrada molt, que és la pedra Marquina, que també té un...
Marquina.
Que surt d'un poble que es diu Marquina.
Sí, sí.
Doncs a vegades omplo un camió per mi sol, o a vegades li dic a algun amic escultor, li dic, me'n vaig a Marquina, vols compartir un camió? El viatge a vegades és car.
És car, clar.
Andalusia. A l'Aragó també és una pedra que m'agrada molt, que és Calatorao. Calatorao és un poble. Al costat hi ha una pedrera. Després la pedra agafa el nom de... Saps?
És a dir, que ja tens uns proveïdors, per dir d'alguna manera... Sí. Ja estudiats.
I a més m'encanta i m'agrada molt visitar pedreres. Perquè...
Bueno, clar, és que fa part de la teva feina.
És que a més t'inspira molt. Vull dir, veus aquell material com surt de la natura i no sé, m'hi caso una mica, no?
Tot el procés és increïble, clar.
T'hi has d'enamorar. No pots anar a una botiga...
Mira, a comprar pedra. Posi'm 2 quilos de pedra.
Sí. Bueno, ho vaig fer una vegada. Mira, a Nova York, és una anècdota, eh?
A Nova York es pot fer tot.
Sí, a Nova York, exacte. Què va passar? Un amic escultor em va deixar un estudi i vaig fer una escultura amb una pedra que ell tenia a l'estudi. Va un amic d'ell, la va veure i me la va comprar. Vaig dir, hosti, potser que em faci una altra. I llavors què? Vaig haver de comprar la pedra.
Clar.
Allà no coneixia cap pedrera, no com aquí, que tens referències, no. I em va dir, no, el que vulguis, ja aquest tal magatzem. Vaig anar al magatzem aquell i hi havia tota una quantitat de pedra, però sense ànima, estaven posades en un magatzem. I em vaig triar dues, me les van embolicar, pedres que s'havien de treballar encara, com si fossin escultura.
Com si fos un regal.
Sí, com un regal. Em va costar un ull de la cara i me les van portar uns senyors vestits amb uniforme, un carretó, fins a l'estudi.
Clar, molt bé.
I vaig pensar, bueno, espero vendre-les, perquè si no allà m'arruïnava. Bé, les vaig vendre. Home, algú les va veure.
M'alegro.
I llavors em vaig plantejar de treballar allà. però vaig arribar a la conclusió, vaig amb un amic, vam buscar un estudi, ell era pintor i escultor, em vam trobar una... a d'això, al barri del costat...
El Browns, no?
No, bueno, que està a l'altra vora del riu. Bueno, la qüestió que ja era car el local, però després vaig pensar, bueno, i la pedra, cada vegada que necessito una pedra... Era tot una relació molt, molt...
Molt forçada, no, no era una cosa rodada.
Exacte, i vaig pensar, no, no, he de treballar a Sant Cugat i vendre a Nova York, saps?
Exacte, fer-ho al revés. Això. Produir aquí... I que vagi cap allà.
I aquí sempre trobes algú que t'ajudarà.
No, i a més, estàs a casa teva.
Sí, ara parlant de casa teva, jo vaig tenir fa anys l'oportunitat de veure el teu estudi i veure l'estudi d'un...
On? A la Floresta.
Està a la Floresta, per cert, sí, sí. Amb unes vistes impressionants i un taller que és una meravella. Jo, a mi no sé, personalment, no sé si us passa, però jo veure un taller d'un artista m'emociona, m'agrada, i a més veure el procés, com treballa, digue-li, escultor...
Això és molt interessant, si hi ha molta gent que...
I és molt maco, jo vaig veure allà
que...
mini-escultures o projectes d'escultures fetes amb fang, o fetes amb guix, o fetes amb... I dius, ostres, ara... que bonic, que maco, perquè és que el propi estudi és un lloc
d'expositiu. Ara ho guardo tot, que abans ho llançava.
Ara el premi...
No llancis,
Perdona, i ara que has dit això del guix, tu vas començar a treballar en el guix perquè ton pare...
El meu pare era guixaire.
Per això, i vas començar a treballar amb el tema de les teves mans, fèiem, i no sé, amb guix, i no sé...
Jo a casa dels meus pares vaig crear... perquè, clar, algú de l'escultura era un ideal, però amb, no sé, 18 o 20 anys...
Sí, viure de...
Viure de l'escultura, no. I vaig pensar, vaig crear un taller de modelatge, perquè vaig tenir l'oportunitat. Hi havia un amic meu que es dedicava a modelatge industrial i em va dir, si vols feina, et donaré coses per fer. I vaig estar treballant molt temps i vaig contractar els meus germans. I érem tres treballant amb això. Per això ells van continuar, jo vaig plegar i em vaig dedicar a l'escultura.
Ah.
I ells, per això, van acabar a la Sagrada Família, fent de modelistes, allà. Fixat. Llavors, no sé per què ho deies...
No, però això el guix, que va fer gràcia llegir això de que havies començat treballant el guix per influències de ton pare.
Sí, el meu pare era guixaire. Si hagués sigut manyà, igual hagués començat amb el ferro, saps?
Segurament.
El guix és un bon material per expressar-te, també, El que passa és fràgil i es desfà amb el temps. Mira, el Julio González és un gran escultor del segle passat. I era, a casa seva eren metallistes, treballaven el ferro. Se'n va anar a París i, com que en sabia de treballar ferro, va començar a fer coses abstractes amb ferro i va agradar molt. I era la seva forma d'expressió, que la coneixia molt bé.
Jo és que m'al·lucina, clar, per tu deu ser el dia a dia i per tant no... Però m'al·lucina que... És a dir, agafes una pedra, sigui del material que sigui,
I
li dones forma. I a més t'he vist treballar, t'he vist alguns vídeos treballant, no presencialment, però... I, bueno, qualsevol persona, és a dir, qualsevol artista, sigui música, sigui amb escriptura, sigui amb el que sigui, qualsevol persona que crea, però amb la pedra, concretament, que, clar, necessites... T'he vist treballar amb unes màquines o no sé què...
Sí, tu et mires el procés... Per la seva dificultat, però pensa que el Miquel Àngel picava pedra, però el que li importava era el que volia fer al final. Ell no s'ho passava bé picant pedra, i jo tampoc.
Ja.
O sigui, els caps aquests...
Però sort que no us ho passàveu bé, si t'arribes a passar bé.
No ens ho passem bé.
Ja.
El que passa ho hem de fer per força.
Bueno, clar, perquè...
Llavors, què passa? Vull dir, si ho pots fer en una setmana, treballes... totes les hores del dia per arribar, perquè jo tinc ganes de veure-ho.
Clar, perquè tu vols veure el resultat final. Clar.
Exacte. O sigui, per exemple, un jugador de futbol, l'important és el final del partit, però s'ho passa bé mentre juga, s'ho pot passar bé.
Això sí que és veritat.
Jo,
si no li fan gaires faltes.
Parlant d'escultors, si em permets un incís, a l'Arnau Cadell, al claustre del monestir, Què en penses tu, dels capitells, dels 144 capitells que va esculpir ell?
A veure, un gran escultor i un gran arquitecte. L'Arnau Cadell és un exemple d'una cosa que dic a vegades, que ho poso d'exemple. És a dir, quan els monjos van voler fer un claustre, no van iniciar un procés participatiu entre els habitants de Sant Cugat, que era una colla d'analfabets. No, van agafar el que creien el millor escultor i arquitecte de l'època, o un dels millors, i que ho podien pagar. I gràcies a això tenim un patrimoni extraordinari, oi? Doncs a veure si n'aprenem i fem el mateix amb l'escultura pública. Escultura pública, és a dir, no és una broma. O sigui, jo sóc conscient de que cada vegada que faig una obra per un espai públic estic fent patrimoni. És a dir, tinc aquesta consciència i aquesta responsabilitat. És a dir, saps que allò ha de durar molt temps i que d'aquí 100 anys has fet un regal, una aportació a la societat, no?
Que encara serà viu, a més, perquè ho estarà vivint la gent, encara que passi molts anys, ho estarà vivint la gent de l'època.
Això mateix, és un patrimoni,
sí,
no?
És un patrimoni que...
Llavors, això ara s'està prenent molt a la fresca, i ara qualsevol que té una mica de vanitat vol una escultura seva al carrer. I aquí s'hauria de fer alguna cosa. El que no pot ser és omplir Sant Cugat de merdes, vull dir, coses que no s'ho valen. Hi hauria d'haver més rigor.
S'hauria de ser una miqueta selectiu a l'hora de... Hauria de tenir un sentit més enllà de...
I m'ha donat l'oportunitat de dir això amb l'Arnau Cadell. L'Arnau Cadell, ja et dic, no van obrir un procés de dir, va, què ho pot fer?
Un concurs,
el paper de Cal Simón, no sé què, sap ficar cap pedra. No, van agafar un professional i li van encarregar. I qui ve a Sant Cugat a veure coses, va al monestir, no va a veure una benzinera ni una fàbrica. No,
I quedem meravellats, clar, perquè allà hi ha història, mira, allà hi ha religió, allà hi ha tradició, allà hi ha molta... No,
hi ha molta història, molts apartats de la història dintre del mateix.
Això és interessant,
sí, també. Allà hi havia també el sentit, diguéssim, com et diré, de... El que volien explicar era a la gent la religió. Bueno, per tant, el motiu de fer allò era la religió. Clar. Però, en aquests moments, l'art ha adquirit una llibertat. És a dir, ens podem permetre fer una escultura basada en qualsevol cosa, qualsevol idea, sempre i quan aporti alguna cosa de bo a la societat. El que passa que també... Bueno, això és un altre tema. Avui dia, lo del relat s'havia perdut. I ara s'està recuperant tant que quasi el relat és més important que l'obra. I això a mi m'està preocupant, perquè allò que dèiem, soc un escultor analògic, per tant faig objectes, ara hi ha molts escultors, no pensen en l'objecte, pensen en desenvolupar idees, i al final és literatura una mica. Però és el que estan ensenyant a la facultat. A la facultat tinc amics professors que diu que s'avorreixen perquè ja no fan escultura, no ensenyen a fer escultura, ensenyen a fer dossiers.
Clar.
Per presentar-se a concursos i guanyar-los i... No ho sé, va.
Com una feina.
És
com una...
De tota manera, vull dir, això existeix. I existirà sempre existirà, anem a dir, gent que d'alguna manera, a través de la seva vanitat, vulgui fer una escultura determinada, no?
El que passa que...
A partir d'aquí hem de valorar molt bé si aquesta escultura té prou prestigi o té prou envergadura perquè pugui ser visitada, no?, moltes vegades.
O té prou sentit,
no,
perquè és un tema també... No,
I categoria professional, clar, del pufà, perquè és una responsabilitat, com he dit abans. Si tu poses una cosa en un espai públic amb diners públics, a veure, l'Ajuntament s'hi hauria de mirar molt, eh?
Sí, sí, clar.
No es pot fer qualsevol cosa. Una cosa, la cultura popular, i les sardanes i l'altra és...
I el patrimoni.
Sí.
Molt bé, doncs escolta. Escolteu, sí, no, però ràpid, té 20 segons. 20 segons.
El Pep Codó tenia un avi, va tenir un avi, que era el Roc Codó, que és part de la història de Sant Cugat.
Alcalde
republicà de Sant Cugat.
Sí, senyor.
Un gran personatge també que forma part de la història del nostre poble.
Això en tot cas...
Oi que sí?
Sí, sí, sí.
En tot cas ho haurem de deixar per un altre programa, perquè ens tallen aquí a la
ràdio. I us explico...
Vida i miracles de la família.
Escolta, de veritat, Pep, moltíssimes gràcies d'haver estat aquí. Ha estat un programa molt interessant. Plaer, sí. Espero que t'ho hagis passat la meitat de bé que t'ho hem passat, almenys que m'he passat jo. I bé, i avui tanquem temporada. És a dir que la quarta temporada de Converses Consentides s'acaba.
Tornarem, però no farem? Ens tornaran a contractar?
Tornarem o no tornarem, com deia l'amic Pepe, qui lo sa?
Qui lo sa?
El Pepe Rubianes. I per tant, ja veurem què passa. Escolteu, avui us deixem amb un tema musical que ha triat el convidat, com ja sabeu, cada programa, dels concerts de Brandenburgo, número 5, d'en Bach, amb un solo de clavicèmbal d'en Carl Richter. I és una peça extraordinària. Gràcies, Pep. Àlbert, pugeli, fins la propera.
Bon estiu, bones vacances.
L'amic Pablo.
Bones vacances.